David Abadías ja és oficialment el nou bisbe auxiliar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Des d'avui, el cardenal Joan Josep Omella torna a comptar amb tres bisbes auxiliars a l'Arxidiòcesi de Barcelona. L'últim és David Abadías, que ha estat nomenat aquest matí pel Papa Francesc.
Vinc per aprendre, vinc per acompanyar i per servir. La veritat és que ara, bueno, tot és nou, tot ve de nou. Per això no la conec, l'estimo, jo vaig ser ordenat aquí. Després, quan es van dividir les diòcesis, jo estava a Terrassa, bueno, al Vallès, i em vaig... sempre he estat molt bé allà, la gent, les comunitats, molt bé.
Escoltàvem les primeres paraules de David Abadías en exclusiva a Ràdio Estel. Nascut a Barcelona el 31 de juliol de 1973, Abadías va ser ordenat sacerdot l'any 1998. Posteriorment va ser incardinat a la diòcesi de Terrassa, quan aquesta va ser erigida el juny del 2004. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
L'ordenació episcopal serà el 25 de març a la Basílica de la Sagrada Família.
Que suma a Sergi Bordó i Javier Vilanova. El nou bisbe auxiliar és llicenciat en teologia, especialitat en Sagrada Escriptura i doctor en Història de l'Església. És també rector de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet del Vallès.
A banda, avui també s'han fet nomenaments a la resta de l'Estat, així doncs han nomenat el sacerdot Gerardo Villalón Gaillín, bisbe de Menorca, seu de la qual és actualment administrador diocesà. La diòcesi de Menorca estava vacant, recordem, després del trasllat de Francesc Conesa Ferrer a Solsona. Més qüestions a la ciutat de Barcelona. Més de 170 elements instal·lats en edificis impedeixen a les persones sense llar descansar per les nits. Molts de vostès ho hauran vist, però potser no s'hi han fixat per moltes vegades, que perquè moltes vegades passen desapercebuts.
Són barrots, parets inclinades o portes metàl·liques que s'integren molt bé a la via pública per evitar que una persona que viu al carrer pugui estirar-se per descansar i passar la nit sota cobert.
I és el que es coneix com a arquitectura hostil. I ara la Fundació Arrels l'ha recollit tots els punts de la ciutat en un mapa digital que es pot consultar per internet. Avui parlarem d'això amb el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. Tot això el mateix dia en què el projecte de pressupostos ha de passar l'escull del primer tràmit parlamentari.
I el superarà sense problema, perquè Esquerra ja té garantit el suport del PSC i dels Comuns, que sumen fins a 74 diputats, més de la meitat de la cambra. La votació serà a la tarda i s'evidenciarà la desunió de la majoria independentista, com ja s'ha vist en el debat d'aquest matí.
Vostè ha triat autonomisme. Vostè sol ha passat del govern independentista al tripartit autonomista.
I avui som davant d'un partit gris, de dretes i espanyolista fins al moll de l'os. I això encara fa més incomprensible que Esquerra Republicana els hagi escollit com a socis prioritaris.
Eren les diputades de Junts, Mònica Sales, i la de la CUP, Eulàlia Reguant, carregant fort contra Esquerra Republicana pel pacte amb els socialistes. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es manté el judici a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. El tribunal no l'ha suspès, tal com demanava la seva defensa, però permet a Borràs declarar en últim lloc.
El tribunal, doncs, ha acceptat la petició de la seva defensa, que ho havia demanat al·legant, que així podrà respondre totes les acusacions, també les que puguin fer contra ella els altres dos acusats, Isaías Herrero i Andreu Pujol, arran del possible pacte que negocien amb la Fiscalia per incriminar-la a canvi d'una rebaixa de les seves penes.
Per tant, el judici es reprendrà amb aquestes declaracions el dia 20 de febrer, això és dilluns que ve. Pel que fa als esports, l'Espanyol continua jugant amb foc i es manté a un punt del descens. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els blanquiblaus, que jugaven a casa contra la Reial Societat, van intentar capgirar un 3-0 en contra, però es van quedar a una diana de sumar un punt valiosíssim.
I tres mesos més tard torna la Champions. Avui es juguen els vuitens de final.
Milan, Tottenham i PSG Bayern de Múnich, tots dos a les 9 de la nit. Segons el diari Le Parisien, Mbappé serà suplent.
Ho ampliem aviat, i a l'hora de la cultura us explicarem el detall al cartell del Festival Tinglado, que es fa a Vilanova i la Geltrú els dies 21, 22 i 23 de juliol. Una programació que estarà encapçalada aquest any per Stay Home, Mishima i també per Albert Pla.
Canten les balenes, canten els dofins, quan t'anavera per mi, quan t'anavera per mi.
No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
La programació també compta amb altres noms destacats de l'escena catalana com Renaldo i Clara, l'Alut d'Invan, Inadaptats i Doctor Calypso.
Els concerts d'aquest any es tornen a celebrar al Parc de la Torre d'Enveja, de la capital del Garraf. Avui mateix s'han posat ja les entrades a la venda per 6 euros per dia, a excepció de la jornada de dissabte, que en costarà 13. També s'han posat a la venda 2.000 abonaments a un preu de 22 euros.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació del temps que ens apropa el nostre company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar d'un temps molt tranquil, estable, assolellat a bona part del país, però amb una excepció a les comarques del sud de Tarragona, on tenim nuvolositat entre variable i abundant, però que no donarà precipitacions. A la resta ja han desaparegut les boires, s'imposa el sol i això permet que les temperatures avui siguin força agradables al centre del dia i allà on llueix el sol, màximes de 13 a 16 graus, agradables, evidentment, si anem abrigats. De cara demà, doncs, una jornada pràcticament idèntica a la d'avui, petites variacions en la temperatura, unes temperatures que de cara a dijous, divendres, baixaran una mica, però a partir ja de divendres a última hora i sobretot el cap de setmana tornarien a pujar. Per tant, doncs, els propers dies, tranquil·litat meteorològica, sol, algunes boires al matí i temperatures contrastades, mínimes baixes, màximes força agradables.
Gairebé en 500 punts de la ciutat de Barcelona s'hi ha col·locat almenys un element que dificulta la vida al carrer d'una persona sense llargs. Bancs individuals, boles de formigó, punxes a terra, barrots, etc. són alguns exemples d'aquests tipus d'arquitectura defensiva que trobem sobretot, com dèiem, a les grans ciutats. Ara aquests elements han estat recollits per la Fundació Arrels en un mapa digital que es pot consultar a través de la seva pàgina web.
I de fet és un mapa col·laboratiu i qualsevol persona pot identificar un element hostil al seu poble o ciutat. Només cal fer-ne una foto, geolocalitzar el mapa a aquest punt i això pot facilitar les coses a una persona sense llar que sap que allà no s'hi podrà instal·lar.
Aquest passat cap de setmana el mapa es va completar amb l'ajuda d'alumnes de diferents instituts de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat que van sortir càmera en mà a recopilar més espais hostils a Barcelona.
Segons l'entitat, que treballa sobretot en atendre persones que viuen al carrer, aquest tipus de barreres proliferen cada cop més a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana i són un reflex d'una de les diverses formes de discriminació que pesen sobre el col·lectiu.
Es podria pensar d'entrada que aquests elements només s'instal·len en edificis privats. De fet, són molt comuns en entitats bancàries, però no tot és així. També se'n col·loquen en equipaments municipals. És el cas del Mercat del Fortpieng, on l'Ajuntament de Barcelona va col·locar una gran portalada perquè de nit el porxo quedés tancat justament allà, és on es refugiava un grup de persones sense llar. Per tot això, des d'Arrel reclamen canviar aquestes pilones i punxes per més places d'allotjament als més vulnerables. Avui en volem parlar de tot això i per això ara podem saludar a aquesta hora en Ferran Busquets, ell és director de la Fundació Arrel. Senyor Busquets, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, com afecta una persona sense llar, a banda de físicament, psicològicament, la presència de la via pública d'aquests elements hostils?
Bueno, bàsicament el que afecta és que la vida al carrer ja és molt dura de per si, ja costa molt trobar el teu lloc, el teu espai, tenir les teves pertinences per poder tapar, per poder dormir amb un mínim de comoditats, que podem dir la paraula comoditat. Llavors el que passa és que quan hi ha aquests elements passen dues coses. Per una banda, aquesta persona de torna a començar de zero i normalment les pertinences també són llançades o el que sigui. Per tant, l'efecte és molt negatiu perquè precisament la persona el que necessita és un mínim d'estabilitat i el que no pot ser és aquesta criminalització que pateixen degut a això.
El que és curiós és que l'edifici no es pensa ja en aquesta arquitectura, sinó que s'espera que s'hi col·loqui una persona sense llar per instal·lar-la.
Bueno, exactament. És a dir, són reactives, perquè al final la sensació és que ens molesta que hi hagi una persona que dorm al carrer, també hi ha aquest estigma que tenim de si tal carrer és perquè vol, i al final es fiquen aquests elements, que sovint no és que fiquen elements, no ho fer perquè estiguin allà realment impedint el pas o situacions d'aquest tipus, sinó que normalment és qüestions més aviat o estètiques o de prejudicis.
Mm-hmm. Tenen comptabilitzats quins són els edificis on més s'instal·len aquests elements? Se'n veuen molts, per exemple, ho deia ara, en entitats bancàries, per exemple.
Bueno, hi ha molts tipus d'edificis, no? I com heu dit abans també, alguns edificis fins i tot públics, i bueno, la tipologia aquesta el que estem esperant una mica és acabar de veure aquesta mapificació que estan fent les escoles i a partir d'aquí doncs, fer un buidatge i un anàlisi més concret del que realment està passant.
Us sorprèn que sigui fins i tot edificis públics els que actuïn d'aquesta manera contra el sense llar?
Bueno, que siguin edificis públics, doncs més que sorprendre entristeix, però sí que és veritat que malgrat estigui hi ha tot aquest prejudici que hi ha cap a les persones, doncs continuaran sortint. I la pregunta és quan es fa un element d'aquest tipus, és això, si és un tema més aviat estètic o és un tema més de, bueno, més d'aquests prejudicis, no? Hi ha, per exemple, hi ha un edifici de tresoreria de la Seguretat Social que també va ficar unes pilones quan bàsicament el que estava fent són persones que estaven darrere d'un espai que realment doncs, no molestaven a ningú.
Penso també, per exemple, en el cas de les, no, de les portes que es van col·locar a l'entrada del Liceu, no, aquesta arquitectura estil que es va bastir una mica d'ara, aquestes portes que va crear Jaume Plensa, on normalment hi vivien gent sense llar, allà a la porta del Liceu.
Sí, malauradament es fan aquestes accions, hem parlat amb ells i es van apropar una mica a conèixer la nostra opinió, però és veritat que hi ha espais en què es fan es fan aquests espais per evitar que donen persones que donen al carrer, quan a vegades el problema no són les persones que donen al carrer, a vegades el problema és que són espais on ciutadans que van o tornant d'una nit que d'esbarjo o el que sigui, doncs paren allà a fer les seves coses. Llavors, això és un altre tema, però la qüestió és que la gent que està dormint al carrer hem de tenir molt clar que són persones que estan patint moltíssim i que qualsevol acció que fem contra elles encara té un impacte més gran cap a la seva estat d'ànim, fins i tot.
Uh-huh. I de la mateixa manera que es regulen, per exemple, elements estètics en balcons o façanes en molts municipis i en ordenances municipals que així ho regulen, per què des dels ajuntaments creieu que no s'hi pot fer res en aquesta mesura?
Bueno, jo crec que més que res és perquè no ens hem posat realment a denunciar o a proposar, bueno, denunciar-ho sí, però a proposar que canviïn aquest tipus de... Bueno, que no es permeten aquest tipus d'elements, no? Però jo crec que la pressió veïnal dificultarà molt que els mateixos municipis actuïn així, no? Jo crec que nosaltres estem apostant més per la sensibilització de la ciutadania i per que la ciutadania no ho faci per un tema d'humanitat, bàsicament.
Mm-hmm. Comentàvem abans també que aquest cap de setmana, no, amb l'ajuda d'uns 15.000 alumnes de diferents escoles i instituts, vau fer aquesta acció, no, aquesta batuda amb una càmera de mòbil. Com va anar? Quina valoració en feu?
Bueno, estem encara enmig d'això, encara s'està fent, encara estem enmig del procés, però jo penso que la valoració és bona perquè totes aquestes accions amb els alumnes, amb els joves que estan fent accions, com vam fer, per exemple, el passat mes de novembre amb la campanya, bueno, la campanya amb l'acció dels 80 batecs que van ficar els alumnes uns 400 elements a la ciutat per recordar les persones que havien mort. Això són accions que sensibilitzen aquests alumnes i el que volem és, sobretot, que de cara al futur creixin respectant i no acceptant que hi hagi gent dormint al carrer, no? I aquest és el nostre principal objectiu. Mm-hmm.
Doncs Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
El Parlament de Catalunya debat ara en aquests moments el projecte de pressupostos que va aprovar el govern després de tancar un acord amb el PSC i també amb els comuns. El debat que té lloc avui és per saber si el projecte supera el primer tràmit parlamentari, que és el de les esmenes a la totalitat, perquè avui pugui votar-se finalment, perquè puguin votar-se finalment el dia 10 de març. En el debat que s'ha fet aquest matí ja s'ha fet evident la desunió, per exemple, de la majoria independentista. Anem cap al Parlament. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Fins a 5 partits han presentat esmena a la totalitat per demostrar la seva disconformitat amb els números. Junts per Catalunya, Vox, la CUP, Ciutadans i el Partit Popular. Tot i això, els pressupostos podran tirar endavant perquè ja tenen garantit el suport d'Esquerra, el PSC i els Comuns, que sumen 74 escons més de la meitat. La votació d'avui, doncs, certificarà l'acostament d'Esquerra amb el PSC i la desunió definitiva de la majoria independentista. En el debat d'aquest matí, tant Junts per Catalunya com la CUP han carregat contra Esquerra per pactar amb el PSC i no prioritzar la independència. Mònica Sales i Eulàlia Reguant.
I vostè ha preferit els vots dels diputats autonomistes. Vostè ha triat autonomisme. Vostè sol ha passat del govern independentista al tripartit autonomista. I Junts sap que avui, amb aquesta votació que facilita la tramitació dels comptes, hi perd l'independentisme i hi perd el país.
Tot allò de progressista i catalanista que havia tingut el PSC històric ha estat foragitat del partit. I avui som davant d'un partit gris, de dretes i espanyolista fins al moll de l'os. La metamorfosi ha conclòs. I això encara fa més incomprensible que Esquerra Republicana els hagi escollit com a socis prioritaris.
Però la consellera d'Economia, Natàlia Mas, reitera que l'acord amb el PSC i amb els Comuns per als pressupostos és puntual i que no marcarà el futur de la legislatura.
I això és el que hem fet en aquest projecte de pressupostos, assolint un acord concret i puntual per tirar-lo endavant, plenament conscients que és, o que no és més que això, un acord concret i puntual, i en un moment d'especial incertesa a escala global.
Ciutadans i el Partit Popular també han carregat contra el pacte de pressupostos perquè consideren que només és posar un pedaç a la legislatura d'Esquerra i no es garanteix el creixement econòmic. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Y en Cataluña, los que nos han llevado hasta aquí, aunque peleados con sus socios y con solo 33 escaños, reciben hoy otro balón de oxígeno de los socialistas en forma de presupuestos continuistas.
No estamos ante un movimiento político que genere estabilidad en Cataluña. Esto es tacticismo, falta del cumplimiento del plan de gobierno de investidura lanzado por el presidente de la Generalitat. En consecuencia, esto no es estabilidad, esto es supervivencia.
El debat continuarà a la tarda, quan serà el torn dels tres partits que no han presentat cap esmena a la totalitat.
Gràcies, Judit. I no gaire lluny del Parlament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el judici contra Laura Borràs tira endavant. El tribunal, presidit per Jesús Maria Barrientos, ha rebutjat la petició de la defensa de l'expresidenta de la Cambra Catalana. Això sí, Laura Borràs declararà en últim lloc. El tribunal ha acceptat aquesta petició de la defensa, tot i l'oposició de la Fiscalia.
I el 20 de febrer serà el dia que l'escoltarem, però abans ho hauran fet Isaías Herrero i Andreu Pujol, els altres dos acusats que suposadament tenen un pacte amb la Fiscalia per inculpar Borràs a canvi d'evitar la presó. Aquell dia serà clau per saber si finalment algun dels dos assenyala Borràs com a culpable o no. També s'entrarà a fons del que es jutja si la institució de les lletres catalanes amb Laura Borràs com a directora va adjudicar o no irregularment contractes públics en benefici d'Isaías Herrero. A Borràs li demanen 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. David Abadías, actual sacerdot de la diòcesi de Terrassa, és el nou bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Barcelona. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, l'ha presentat aquest migdia al Palau Episcopal, poc després de ser nomenat avui pel papa Francesc. Sílvia Muñoz.
Amb coratge i alegria, però també amb responsabilitat. Així afronta el nou càrrec de bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías. En declaracions a Ràdio Estel, Abadías ha manifestat que ha sigut tota una sorpresa.
Ha sigut això, sorpresa, perquè va arribar d'una manera que tampoc, en un moment que ningú esperava, al vespre, vull dir, no sé, un moment del dia que ja havies baixat la persiana, no?, per entendre'ns, i per tant la sorpresa va ser. Després, bueno, posat davant del senyor, doncs molta alegria, i aquesta, bueno, aquest sentit comú de respecte, però molta pau.
Durant la seva presentació, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha assenyalat que una de les primeres feines que farà Abadías és situar-se i observar quines són les realitats de les parròquies i la situació de l'Església a Barcelona.
Auxiliar és auxiliar, és ajudar. El treball que fem els preveres, i en aquest cas els bisbes, dintre de la comunitat. Visitar, animar, acompanyar, ho ha dit molt bé. I que es comença ell, primer, veient la realitat. arxiprestats, quins són, quines parròquies, les àrees de pastoral, la universitat, els joves, la salut.
David Abadías és llicenciat en teologia i doctor en història de l'Església. Actualment és vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristians. També és rector de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet del Vallès. L'ordenació episcopal serà el dissabte 25 de març a la Basílica de la Sagrada Família. Amb el seu nomenament, el cardenal Omella torna a comptar amb tres auxiliars: David Abadías, Sergi Gordo i Xavier Vilanova.
Estel migdia.
Canviant de qüestió, a Castellbisbal, 7 persones han quedat ferides en volcar un autobús a la carretera 7-243. Els fets han passat, Pere, a 1:15 del matí.
Doncs sí, els serveis d'emergències mèdiques han informat que dels 7 afectats, 5 han pogut rebre l'alta al mateix lloc de l'accident i els altres dos han hagut de ser traslladats a la Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Martorell en estat menys greu. Un dels passatgers que anava dins d'aquest bus ha narrat així l'accident.
No sé si el conductor s'ha despistat o què, però l'altre conductor que anava amb ell, perquè li estava ensenyant la línia, pues ha dit cuidado, cuidado, i ha sonat un impacte gros al vidre del conductor i després hem pujat per aquí fins a tombar l'autocar.
D'altra banda, 4 persones també han quedat ferides lleus, però en aquest cas per una fuita d'àcid clorhídric a una planta potabilitzadora GURB, això és a Osona. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat el Pla Sector.
La fuita, que ha estat petita, s'hauria produït mentre una empresa externa estava descarregant un altre producte prop del tanc afectat que s'ha produït i ha sigut quan s'ha produït aquesta reacció. A conseqüència d'això, els treballadors que hi havia més propers a la zona han quedat ferits en caràcter lleu. Els bombers han enviat 3 dotacions i s'ha comprovat que l'incident no havia generat ni flama ni fums per a seguretat, però la resta de treballadors han sigut evacuats.
I a Vilafranca del Penedès, la Guàrdia Civil ha desplegat un operatiu amb 150 agents contra una organització dedicada al tràfic de drogues. Hi ha 14 detinguts i, atenció, un dels veïns d'un d'aquests habitatges registrats denuncia que ha estat emmanillat per error durant una hora i mitja.
L'operació s'ha fet contra una banda que estaria dedicada principalment al tràfic d'haixís i al blanqueig de capitals. El dispositiu arrencat abans de les 6 del matí s'ha allargat fins a gairebé les 10. 3 dels escorcolls d'aquest dimarts estaven previstos a diversos pisos, de fet, del carrer número 13 del carrer Torrelles de Foix, al barri de les Clotes. Un veí de l'edifici on ha entrat la Guàrdia Civil, Xavier Sas, ha denunciat haver estat emmanillat per error.
Han rebentat la porta i han començat d'entrar guàrdies civils armats. Ens han fotut al replà de l'escala, ens han emmanillat i, bueno, preguntàvem el per què, no ens deien el per què, i, bueno, es veu que era per un assumpte de tràfic de drogues. Ens han regirat tota la casa, ens han posat els gossos, ja han vist que no hi havia res perquè és que no hi ha res. I, bueno, i al final, doncs, se n'han donat compte del seu error, ens han demanat perdó i han marxat.
En canvi, fons de la Guàrdia Civil han explicat que el domicili registrat està vinculat a l'operació, però que no s'ha trobat la persona que es busca.
D'altra banda, 7 persones més també han quedat detingudes, aquest cas a Barcelona, per estar relacionades amb la mort d'un jove a les portes d'una discoteca de l'Avinguda del Paral·lel, un cas que va passar el mes d'octubre.
Agents dels Mossos han fet aquest dimarts a primera hora del matí aquestes entrades i registres en habitatges dels barris d'Horta, de Sant Andreu, de Nou Barris i de Sant Martí. Els fets que s'investiguen van tenir lloc a les 6 de la matinada del 30 d'octubre. Dies més tard es va detenir un jove de 19 anys presumptament relacionat amb els fets, que va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua sota secret de sumari.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
I avui, a partir de les 6 de la tarda, es presentarà la proposta per fer la nova pista de l'aeroport del Prat sobre el mar.
Serà a la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya i participarà la consultora privada que ha fet arribar la idea al govern: Joaquim Coelho, enginyer Andreu Mascorell, exconseller d'Economia, i Guillem López Casanovas, economista també, d'entre d'altres. La plataforma es construiria a una milla de la costa, tindria 3.400 metres i costaria uns 2.100 milions d'euros. Fons del govern han explicat que s'han d'estudiar totes les propostes i que és positiu que hi hagi experts treballant en aquest tema. Així mateix recorden que l'executiu han arribat a altres iniciatives per part de diversos agents econòmics.
I encara a Barcelona, un jutge ha citat com a investigada l'alcaldessa Ada Colau per la querella d'un fons d'inversió sancionat per intentar desnonar el bloc Llavors. També estan citats a declarar els regidors Marc Serra i Lucía Martín i també una funcionària municipal.
Els regidors i la funcionària hauran de declarar el 10 de març i Colau ho farà el dia 13. Els fets es remunten al 2020 quan el fons Baures va imposar una querella contra l'alcaldessa i altres càrrecs per la sanció interposada per l'Ajuntament barceloní per incomplir la normativa vigent, concretament per intentar desnonar el bloc Llavors i no oferir una alternativa habitacional a les famílies vulnerables. La querella va ser arxivada en un primer moment, però a l'abril l'Audiència de Barcelona va ordenar reobrir-la. La mateixa Ada Colau ha entomat la notícia amb serenitat.
Estic absolutament tranquil·la i confiada en que no hi ha absolutament res i que aquesta reapertura de querella ja arxivada doncs tornarà a quedar amb el no-res, com ha passat amb, com a mínim, altres 10 casos.
D'altra banda, també a Barcelona, el gremi de restauració diu que deixar vendre cafè i menjar envasat als quioscos de premsa és competència deslleial perquè enfonsarà la restauració que hi ha als barris. La modificació de la normativa que prepara el govern municipal permetrà ampliar l'oferta de productes que venen aquests quioscos amb una clara voluntat de rescatar aquests negocis que fa anys que estan en declivi.
I el gremi de restauració de Barcelona considera que això no es pot fer a costa d'enfonsar els bars de la zona, tot plegat perquè el cànon que han de pagar els quioscos és més baix que el lloguer d'un local de restauració que a banda té també altres despeses associades i aquest greuge els pot perjudicar a l'hora de fixar els seus preus. Per aquest motiu treballaran per impedir que la normativa s'aprovi definitivament.
Marxem ara a Madrid, on la reforma de la llei del només sí és sí no es començarà a debatre en el ple del Congrés dels Diputats fins al dia 7 de març. Això passa perquè els socis de la investidura, és a dir, Esquerra i Bildu, s'hagin alineat amb Unides Podem.
El PSOE havia demanat a la Junta de Portaveus celebrar i accelerar aquesta tramitació de forma urgent d'aquesta llei del només sí és sí i que es portés al ple de la setmana vinent, però els socis d'investidura Esquerra i H. Bildu s'hi han oposat i aquest és un tràmit que requereix de tots els vots dels partits perquè hi votin a favor, per tant, d'unanimitat. Les negociacions per aquesta reforma entre els socis de govern de PSOE i Unides Podem per ara segueixen encallades.
El que sí que començarà el Congrés dels Diputats aquesta tarda és el debat sobre la llei trans i la reforma de la de l'avortament, que s'aprovaran de forma definitiva, en principi, aquest dijous.
La setmana passada, de fet, el Senat va donar llum verda a aquestes dues lleis, que encara en aquesta setmana, l'últim tram, la llei de l'avortament va ser aprovada per 146 vots a favor, 110 en contra i 6 abstencions. A la llei trans van donar suport 144 senadors, 108 hi van votar en contra i 2 abstencions, una d'elles la de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Avui i demà es presentaran els canvis introduïts a les normes que seran ratificades dijous amb la darrera votació.
Es tracta aquesta de dues de les lleis que han estat més polèmiques i que han suposat més controvèrsia aquesta legislatura. Mentre des del govern la defensa com un avenç entre els drets per les dones, PP, Vox i Ciutadans la consideren una llei innecessària, precipitada i sense consens social i tampoc polític.
La reforma de la llei de l'avortament permetrà a les joves de 16 i 17 anys interrompre de manera voluntària l'embaràs sense el permís de tutors legals i que es reconegui la salut menstrual com a part del dret a la salut. Des del Partit Popular apunten que es tracta d'una presumpta vulneració dels drets fonamentals.
També aquesta llei la critica l'Església, ho diu per no respectar els drets de l'embrió. En una entrevista en el Sense Distància d'aquesta mateixa emissora, el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i responsable dels temes de família i vida a les diòcesis de Catalunya, Agustí Cortés, apuntava que la nova norma suposa fer un pas enrere.
Aquesta declaració, que no és una despenalització, sinó realment una defensa del dret de la dona sobre el dret possible, possible que afirmem nosaltres també, a viure de l'embrió com a ésser humà, i per tant considerem que és una declaració, és a dir, és un pas endarrere en el progrés de la mateixa humanitat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I atenció a aquesta notícia, perquè a partir de l'any 2035 ja no es podran comprar cotxes de benzina i tampoc de dièsel a cap país de la Unió Europea. Així ho ha aprovat aquest migdia el Parlament Europeu.
I la mesura forma part del paquet de la Unió Europea per reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte hivernacle l'any 2030. Abans del 2035, la legislació, que encara ha de ser ratificada pel Consell, estableix dos objectius intermedis: reduir en un 55% en el cas dels cotxes i en un 50% en el de les furgonetes de les emissions de CO2 de cara al 2030. Per tant, a partir del 35 només es vendran cotxes de zero emissions. La majoria dels eurodiputats del Partit Popular Europeu han votat en contra d'aquesta iniciativa, així com la majoria de membres de l'extrema dreta a l'Eurocambra.
També a Europa, el Consell de la Unió Europea ha inclòs Rússia a la llista de paradisos fiscals per primera vegada.
Aquesta decisió respon a la fi del diàleg entre Brussel·les i Moscou en matèria impositiva arran de la guerra a Ucraïna. A banda de Rússia, al llistat també s'afegeixen les Illes Verges Britàniques, Costa Rica i les Illes Marshall.
Malgrat ser la primera vegada que Rússia passa a ser considerat un paradís fiscal, en anteriors ocasions sí que s'havia inclòs en l'anomenada llista grisa, que és aquesta llista formada per països que formarien part de la negra, però que no hi són perquè demostren la seva voluntat d'impulsar mesures per cooperar en l'àmbit fiscal. I acabem aquest bloc amb un apunt pel que fa a la salut, perquè la grip continua pujant a Catalunya i ho fa, sobretot, entre la població infantil.
En els últims 7 dies, l'atenció primària ha diagnosticat 8.100, gairebé 1.000 més que la setmana anterior. D'aquests, prop de 2.000 s'han detectat en nens i nenes de 5 a 14 anys. Són 572 casos més que els que hi havia ara fa una setmana. En infants de 0 a 4 anys hi ha una pujada de gairebé 160 casos, fins als 686. Per contra, han baixat els casos de bronquiolitis.
Estel migdia amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
I 32 minuts. Fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dimarts i comencem a l'Alt Berguedà, on les famílies d'aquestes comarques denuncien deficiències en el servei de pediatria als CAPs i reclamen al Departament de Salut que s'hi posi solució.
Segons denuncien, de forma habitual es queden sense pediatre, ja que quan la titular està de vacances, de baixa o de vaga, no la substitueixen. Ho ha explicat la mare Guida Planes, membre de l'AFA de l'Escola Galceran de Pinós de Bagà.
Home, et sents impotent perquè et sents abandonat, perquè d'alguna manera es reclama que no es despobli el territori i els que vivim aquí ens quedem sense serveis. Això, et sents abandonat, aquesta és la paraula.
Les famílies, de fet, apunten que en els darrers mesos s'han quedat sense pediatre dues vegades. Una, durant el pic de contagis de virus respiratoris entre els infants, perquè aquelles dades al servei de pediatria de tota la comarca es va suspendre temporalment, i des del Departament de Salut expliquen que la situació que es viu a aquesta zona de l'Alt Berguedà és la que està patint, de fet, en general, tot el sistema de salut per la manca de professionals sanitaris i pediatres que hi ha en particular.
Mm. Marxem ara cap a Lloret de Mar, això és a la Selva, on en aquest municipi s'hi han empadronat més de 1.500 refugiats ucraïnesos des que va esclatar el conflicte amb Rússia.
I, per tant, es tracta d'un dels municipis catalans amb una comunitat d'ucraïnesos, de fet, més important a casa nostra, que arran del conflicte armat ha vist créixer de forma exponencial el nombre d'habitants d'aquesta nacionalitat. De fet, actualment hi ha prop de 2.400 persones ucraïneses vivint a Lloret de Mar. Des de l'Ajuntament d'aquest municipi s'encarreguen d'ajudar-los a tramitar el padró, la targeta sanitària o l'escolarització dels infants. De fet, en un any s'han aconseguit que 424 infants tinguin una cadira a classe. En paral·lel, els serveis socials municipals fan un seguiment de totes les persones refugiades, s'encarreguen de veure com estan, si necessiten res i com els poden ajudar. A més, l'Ajuntament treballa per a la inclusió d'aquesta comunitat al municipi fent projectes amb joves o organitzant activitats familiars per conèixer la població.
I a Santa Coloma de Gramenet, la junta de l'agrupació local del Partit Popular ha presentat la seva dimissió en bloc després que el partit hagi designat, ha dit, el regidor de Badalona, Miguel Jurado, com a candidat per a les properes eleccions municipals. Es dona el cas que Jurado és un dels homes de confiança de Xavier García Albiol.
I en un comunicat, la direcció local dels Populars de Santa Coloma afirma que el nom del candidat no ha estat consensuat i creuen que la seva elecció suposa un nul reconeixement a la feina dels darrers 4 anys i a les renúncies personals que han fet els integrants d'aquest partit a Santa Coloma. La decisió de renunciar als càrrecs i de dissoldre aquest la junta local del partit a la ciutat s'ha pres per majoria absoluta en una reunió celebrada aquest diumenge.
I a Cornellà, la policia local ha detingut el conductor d'un patinet elèctric que circulava drogat i, atenció, a 118 km per hora. A més, va saltar-se un semàfor en vermell.
Quan la policia el va aturar, va comprovar que el patinet estava modificat per superar els 25 km màxims que permet la llei en aquest tipus de vehicles. Els agents interpreten que a aquesta velocitat l'home hauria de tenir carnet de moto, portar llum al vehicle i dur casc, però no complia, per tant, cap d'aquests requisits. En sotmetre'l al test de drogues va donar positiu en cannabis, opiacis, cocaïna, heroïna i amfetamina. També duia al damunt 155 grams d'haixís, entre d'altres substàncies.
I acabem aquest recorregut local i comarcal a les Terres de l'Ebre, on els veïns de pobles com Xerta i Benifallet podran per fi respirar tranquils un estiu més. Avui ha començat el tractament contra la mosca negra per evitar la plaga que els arriben aquests municipis quan fa calor.
Els veïns asseguren que després de 3 anys de tractament contra aquest insecte han recuperat la vida al carrer i als espais al costat del riu, sobretot durant els primers mesos de l'estiu. Abans era impossible fer activitats a la vora del riu per la plaga d'aquesta mosca negra que era molt molesta. Aquest dimarts s'ha fet el primer tractament en 7 punts del riu Ebre, entre Tortosa i Escó, i després de 3 anys en què s'ataca aquesta plaga des del febrer, el nombre de larves a principis d'any s'ha reduït d'un miler per macròfit a 4 o 5.
Comencem el repàs a la premsa esportiva parlant de futbol, concretament de l'Espanyol, que va caure derrotat ahir per 2-0 a casa contra la Reial Societat i continuen jugant amb foc.
Sí, els blanquiblaus van intentar capgirar un 3-0 en contra, però es van quedar en això, en l'intent, perquè la fórmula per vèncer els bascos va arribar massa tard. Take Kubo va avançar als donostiarres i Sorloth va seguir el mateix camí. Tot seguit, un gol en pròpia de Cabrera situava el 3-0 al marcador. Finalment, Sergi Darder i Brian Olivan van maquillar el marcador, però l'Espanyol es quedava a les portes de sumar un punt a casa. Després del maig, l'entrenador blanquiblau Diego Martínez assumia que l'equip s'havia superat en moltes fases del partit.
No hemos estado a nuestro nivel, es una realidad en algunas fases del partido y luego te enfrentabas a un gran rival que además ha hecho un gran partido, ¿no? Por eso va tercero y por eso tiene los puntos que tiene. Luego ellos nos superaron, fueron mucho mejores que nosotros, no éramos capaces de soportar sus duelos individuales, no éramos capaces de recuperarle el balón.
Amb aquesta derrota, l'Espanyol no es mou del casiller, continua sent 17è, separat a un punt de la zona de descens.
Encara a la Lliga, demà serà el torn del Real Madrid, que tancarà la jornada 21. El Santiago Bernabéu farà contra el Cué, que és l'Elx.
El tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, assegura que la distància que els separa amb el Barça, que és d'11 punts, no els amoïna i que afrontaran cada partit com si fos l'últim.
Para nosotros es una motivación intentar de hacer esto. Y lo vamos a intentar, por cierto, empezando mañana, porque creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos, como si fuese el último, empezando de mañana.
L'entrenador blanc afronta el duel amb les baixes ja conegudes de Hazard i Mendy per lesió, Vinícius sancionat i amb el dubte de si podran jugar Lucas Vázquez, Courtois i Toni Kroos. Ancelotti, però, recupera Militao, que ja s'ha recuperat de la seva lesió.
I avui, després de 3 mesos aturada, torna la màxima competició europea amb l'anada dels vuitens de final de la Champions.
Sí, avui Milan-Tottenham i PSG-Bayern de Múnich, tots dos a les 9 del vespre. Segons el diari Le Parisien, Mbappé seurà a la banqueta i només jugarà si l'entrenador Christophe Galtier ho veu necessari. El francès patia una lesió que el mantindria allunyat del terreny de joc unes 3 setmanes, però ahir va entrenar amb l'equip i el tècnic l'ha inclòs en la convocatòria. Les coses no li estan sortint bé al PSG, que en els últims dies ha estat eliminat de la Copa de França i s'han fet públics diversos conflictes interns. L'últim, les desavinences entre el director esportiu Luis Campos i Neymar. I encara un apunt més sobre la Champions. L'any passat es va jugar la final entre el Real Madrid i el Liverpool a l'estadi Saint-Denis de París, que va acabar amb triomf blanc. Doncs bé, aquesta final va estar marcada pels greus problemes de seguretat que hi va haver al voltant de l'estadi on milers d'aficionats del Liverpool van viatjar fins a París sense entrada. La UEFA va encarregar un informe per aclarir els incendis, els incidents, i avui s'han conegut les conclusions. L'informe diu que qui és el responsable del que va passar als voltants del Saint-Denis és la pròpia UEFA i no la prefectura policial de París o la Federació Francesa, ja que és el propietari de l'esdeveniment i és qui té la responsabilitat principal. La UEFA ha assumit la culpa i ha dit que tornarà íntegrament l'import de les entrades a l'afició tant del Madrid com del Liverpool.
Vaja, encara un apunt més de futbol. Aquest migdia han estat a terme l'acte de renovació del jugador del Girona, Valeri.
Sí, jugador i club van anunciar la setmana passada que continuarien fent camí junts fins al juny del 2026 i el de l'Escala no ha amagat la seva alegria.
Un dia molt alegre, un dia que no oblidaré mai, no? I orgullós, no? Perquè al final vinc de baix, vinc de la base, vinc de la casa, no? I veure com fas aquests passos, no? De gegant i veure que, bueno, que el club confia en tu d'aquesta manera, que pots seguir participant molts més anys aquí a casa meva, doncs és algo que m'emplena d'orgull, no?
El proper partit dels gironins és aquest divendres a Montilivi contra l'Almeria a les 9 de la nit.
Canviant d'esport per tema ara d'handbol, avui també torna, en aquest cas, la Champions. El Granollers ja és a Lisboa per jugar a 8:45 del vespre contra l'Sporting.
Els dos equips estan empatats en segon lloc amb 10 punts. Tots dos estan classificats pels vuitens de final. Ara només caldria acabar de definir qui ocuparia la segona plaça i ensenyar les dents al líder, que és el Nexe croat amb 12 punts. El tècnic Antonio Rama ha indicat que l'Sporting és un equip amb molt talent, molt jove, i estan fent una gran temporada tant a la Lliga Portuguesa com a Europa, però ha indicat que ja els han guanyat dues vegades aquesta temporada i poden repetir aquesta renda. Rama recupera per aquest partit Joan Amigó, però no pot comptar amb el porter Marc Guàrdia, que és baixa per molèsties a l'aductor, ni tampoc amb l'extrem Víctor de Sande, que té febre.
Continuem ara la informació esportiva, ho fem parlant de tennis, perquè avui s'estan disputant diversos partits de l'Open de Buenos Aires.
Cap a 6:15 de la tarda s'enfrontaran Albert Ramos i Roberto Carballés. Cap a la matinada, el número 2 del món, Carlos Alcaraz, debutarà aquest 2023 contra Laszlo Gere, després que el serbi superés l'italià Fabio Fognini en 2 sets. Això pel que fa als partits que s'han de disputar a Buenos Aires, i els que ja s'han jugat són el del mallorquí Jaume Munnà, que ha derrotat l'argentí Guido Pela en 2 sets, i el del valencià Bernabé Zapata, que s'ha emportat el duel entre compatriotes. S'enfrontava a Pedro Martínez i l'ha superat en 2 sets a 1. D'altra banda, a Doha, avui debutarà Paula Badosa, ho farà d'aquí uns minuts contra la brasilera Beatriz Haddad-Maia. Fa un mes l'empordanesa va haver d'abandonar l'Open d'Austràlia per lesió i la competició d'Abu Dhabi per un virus estomacal.
I d'altra banda, la Super Bowl, que es va disputar diumenge a la matinada, ja en coneixem les xifres d'audiència, Anna.
Sí, aquesta 57a edició ha estat la més vista dels últims 6 anys. Fins a 113 milions d'espectadors nord-americans de mitjana van seguir la final. Tot i així, qui va poder aconseguir reunir més audiència va ser Rihanna. L'actuació de la caribenya va atraure de promig 118,7 milions de persones.
Déu-n'hi-do, Bayo, encara una punt més d'esports. L'esquiador Quim Salarich, que aspira a estar entre els 15 millors del món, assegura que no arriba en el millor moment físic al Mundial que s'està disputant aquests dies a França.
Diumenge participarà en la prova d'eslàlom i l'usonenc ha dit que pateix una hèrnia, però que esquiant no té molèsties. Recordem que a principis de mes, Salarich, de 29 anys, va quedar fora dels 30 millors per només una centèsima i ara espera poder treure bons números diumenge per acabar bé la temporada d'esquí.
Gràcies, Anna. Repassem ara la informació cultural d'avui. Vaja, avui no tenim l'Olma Giró, per tant, Pere...
Agafo el
rejuvenit Balcells, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Agafes tu el comandament de la informació cultural perquè ja s'apropa l'estiu, per tant, volen dir que els festivals ja comencen a presentar, no?, a dir els caps de cartell per començar a mirar a vendre entrades i avui, per tant, comencem aquesta informació cultural parlant de música perquè ja hi ha cartell complet del festival El Tinglado, que es fa a Vilanova i la Geltrú. Estarà encapçalat aquest estiu per Stay Homes, Albert Pla i també per Mishima. Hauria de ser tan... Són aquests els caps de cartell d'una quinzena edició que se celebrarà un altre cop del 20 al 22 de juliol al Parc de la Torre d'Enveja de la capital del Garraf, un Tinglado opera per on passaran a més una quinzena de formacions.
Doncs sí, al llarg d'aquests tres dies de festival la programació inclou les madrilenyes Tremenda Jauria, el retorn de Doctor Calypso, un dels pocs concerts d'inadaptats i les actuacions de Marcel i Júlia, Cris Bru, Anna Andreu, Renaldo i Clara i també de la Ludwig Band.
Tinglado, recordem que està organitzat per l'entitat Campi Strauss, a banda d'aquests grups també que deies, com cada any, l'últim dia del festival, el clourà Miquel del Roig en una jornada on la recaptació es destinarà per l'entitat Alerta Solidària. I no és l'únic Pere cartell que hem conegut avui, perquè a més s'ha desvetllat també el cartell del Festival de Música de Cambrils, Rosario, Stay Homes, en aquest cas un altre cop, Pablo López i Luz Casal són alguns dels 10 grups de música que passaran per l'escenari del Prac del Pinaret en la 48a edició d'aquest festival.
El fill del rei s'ha anat ben gran i el dia que es mor el seu pare han enterrat un home vell.
Escoltàvem la Ludwig Band, en aquest cas el tindrem, Pere, el Tinglado, però no el tindrem aquí. Exacte. Aquí, en aquest cas, al Festival de Cambrils, la rumba dels Gypsy Kings, obrirà el festival del dia 28 de juliol i l'endemà serà el torn pels Amics de les Arts que presentaran el seu nou àlbum.
Doncs aquest certamen cambrilenc té un aforament per gairebé 6.000 persones i tornarà a comptar amb una zona d'oci i restauració remodelada l'any passat. Per aquest espai, Xavi, passaran i està previst que hi passin també grups locals d'aquesta ciutat del Baix Camp, encara per definir. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha subratllat l'esforç de l'Ajuntament d'aquest municipi per tirar endavant un esdeveniment com aquest.
Som un motor econòmic i aquest festival ha ajudat a tot plegat. Un festival que en aquesta gènesis en els anys i amb aquest èxit de la ciutat turística doncs ha passat, i hem de recordar, aquest esforç per portar una cultura d'alt nivell que potser no es tenien aquestes contrades.
Dijous vinent es posaran a la venda aquestes entrades per aquest festival que es fa a Cambrils. Ahir serà a les 10 del matí.
Deixant de banda la música momentàniament, després tornarem amb concerts i més coses. També us hem d'explicar que les obres que s'estan fent aquests dies a la Via Laietana de Barcelona han tornat a treure a la llum antics vestigis de l'època romana i medieval de la ciutat de Barcelona. En aquesta ocasió, Pere, han trobat un cadàver adult de fa més de 1.500 anys.
I els arqueòlegs estimen que és aquesta la data, del segle V abans de Crist. Diuen que es troba en un molt bon estat de conservació, tot i que falta la part inferior de les cames i un fragment del braç dret. Joan Garriga, arqueòleg i director de la intervenció arqueològica que s'està fent en aquest punt de la Via Laietana, ha explicat la troballa al matí a Ràdio Estel.
Clarament que ens l'haguem trobat sol, perquè les zones de cementiri normalment trobes varis individus, no en trobes un d'aïllat. També, clar, és una zona, aquesta part d'aquí on estem excavant, que ha quedat una zona molt reduïda i tenim molt poca evidència arqueològica. Vés a saber si 2 metres a l'esquerra o a la dreta, on ja no hi ha restes arqueològiques perquè s'han anat perdent, per fer el metro o altres construccions més modernes, n'hi havia més.
Garriga també ha explicat que aquestes descobertes que fan són un autèntic trencaclosques pels experts perquè han d'imaginar d'on surten i també el seu context. Ara, aquestes restes humanes que han trobat es portaran a un laboratori per analitzar els ossos en profunditat i intentar saber de què va morir.
Realment era bastant molt interessant aquesta notícia d'aquesta descoberta i que han pogut ampliar els companys del matí a Ràdio Estel. També han parlat avui a Ràdio Estel d'aquesta notícia de 9 entitats del món social i econòmic dels territoris de parla catalana que han presentat a Palma un manifest unitari per reclamar al govern espanyol que mogui fitxa per fer que el català sigui oficial a la Unió Europea. Ho fan aprofitant que aquest juliol l'Estat assumirà la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea.
I Òscar Escudé, president d'aquesta plataforma per la llengua, ha explicat al matí a Ràdio Estel que només cal que l'Estat espanyol demani l'oficialitat del català perquè la votació tiri endavant, una votació que ha explicat que ha de comptar amb la unanimitat de tots els estats membres de la Unió Europea. També ha explicat que si no s'ha fet fins ara ha sigut per la manca de voluntat política de l'Estat espanyol, d'entre d'altres.
No cal canviar tractats, és una cosa, un tràmit, home, que s'haurà de parlar amb els altres estats, evidentment, però és el que han fet tots els estats a l'hora de defensar les seves llengües. Hi ha 11 llengües amb menys parlants, algunes amb realment molt pocs, i altres amb uns quants milions, però menys que el català. I hi ha també 2 estats, Malta i Irlanda, precisament, que tenen 2 llengües oficials a la Unió. Vull dir que tampoc és un problema que cada estat només pugui tenir una llengua, que és el que també alguna vegada s'ha dit, i també és mentida.
D'altra banda, Xavi, més enllà de demanar aquesta oficialitat de la Unió Europea del català, Escudé també ha demanat a les administracions públiques fer complir l'actual legislació pel que fa a la protecció de la llengua, per blindar el prestigi del català i evitar la vulneració dels drets dels catalanoparlants, que ha denunciat que sovint pateixen en àmbits com el de la justícia.
Mira, més propostes interessants, Pere, que ens portes avui, perquè a partir d'ara, tots aquells que aneu a l'INS, això és al Pallars, i ho feu amb la intenció de desconnectar, gaudir del silenci i del paisatge que hi ha en aquella zona, ho podreu fer ara, a més, acompanyats d'un llibre.
Doncs sí, tot plegat gràcies al projecte Vall Ferrera Llegeix, que acaba de néixer i busca potenciar el gaudi de la lectura, el patrimoni, el paisatge i el silenci de la natura, que es pot percebre en molts racons del Pallars. Si aneu fins a l'ermita de Sant Quirc de Lins, a 1/2 quilòmetre del poble, hi trobareu una 50ena de llibres a dins que podreu agafar per emportar-vos a casa o bé llegir en aquests racons. Ho ha explicat un dels promotors del projecte, Joan Antoni Barón.
Que després la gent vol fer intercanvi de llibres, doncs no hi ha cap problema, pot portar el seu, deixar-lo, pot endur-se el que vulgui, si li ha començat a llegir-ne un que li agrada, doncs se l'endú, i l'acaba de llegir a casa, el torna o no. Això és absolutament indiferent. Lo important és poder gaudir doncs, de la lectura, del silenci i del paisatge.
Un projecte que, per cert, ha començat a l'INS, però l'objectiu és crear una xarxa de punts de lectura per tota la vall. De fet, ja n'hi ha 5 de projectes que estan en via. Les escriptores pallareses Maria Barbal, Raquel Piccolo i Montse Milán i l'historiador Josep Calvet han apadrinat aquest projecte.
sense deixar de parlar de llibres, l'escriptor Lluís Anton Baulenes ha guanyat la primera edició del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona amb la seva obra Seré el teu mirall.
Al llibre, l'autor fa un viatge al lector per la ciutat a través de la vida dels seus protagonistes, encarnats per dos homes que busquen redimir el seu passat i s'ambienta a la Barcelona de l'any 2003. Baulenes explica quin va ser el motor del procés creatiu que l'ha dut a fer aquesta obra.
Va passar una cosa l'any 2003, a part de les eleccions que van portar el tripartit, va passar que es va morir Floquet de Neu. Jo recordo el detall de veure un home, una persona gran, plorant. Ah, podeu dir, home, sentimentalismes, o sentimentals ho som tots, ens en podem trobar 50.000 vegades. Sí, però era alguna cosa més, no s'estava morint un animal del zoo, s'estava morint alguna cosa més.
El guardó, per cert, que està dotat amb 25.000 euros i s'hi han presentat 55 obres originals. Aquest nou premi busca impulsar i definir la ciutat de Barcelona com a escenari literari.
Abans que havíem de tornar a la música, perquè de mica en mica també anem coneixent el gruix de col·laboradors que participaran en el concert dels 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma. Ho hem anat explicant també en aquest programa. Doncs bé, avui s'hi han afegit Sopa de Cabra, Jordi Cuixart, Joan Reig i Magalí Seré. També hi seran els Gossos, que tornaran a un escenari per primera vegada després de 5 anys d'aturada indefinida.
I també ho farà Jordi Cuixart, que interpretarà la lletra Resistir és vèncer, que va escriure quan estava a la presó de Soto del Real i que sona així.
Quan tothom dorm, el meu cor canta. Resistir és vèncer. Com estimar, voldrà dir sempre compartir. Resistir és vèncer. Com estimar, voldrà dir sempre compartir.
Artistes que hem dit s'afegeixen al cartell que ja tenien confirmats: Maria del Mar Bonet, Celtes Cortos, Albert Pla, Detallets, Quimi Portet i Gemma Humet. L'actuació es farà al Palau de Sant Jordi el dia 22 d'abril i comptarà també amb una nombrosa presència de la cultura popular, tal com ja van fer Elèctrica d'Arma per celebrar els seus 20 anys.
Mira, i més coses encara de música per tancar aquesta secció cultural d'avui, perquè també tenim data per a la publicació del nou disc de la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz. Sortirà el dia 21 d'abril i es dirà Tota la vida un dia.
Reina de la morería. No.
Aquest nou disc estarà ordenat en 5 moviments, cadascun dels quals pertany a una etapa de la vida, segons ha explicat la mateixa Sílvia Pérez Cruz.
I cadascun d'aquests 5 moviments està identificat amb un color i que pertany a una etapa de la vida. La compositora catalana va ser reconeguda l'octubre passat amb el Premi Nacional de Músiques Actuals, que atorga el Ministeri de Cultura. Després de passar per grups com Les Migues, l'any 2012 va debutar en solitari amb el disc 11 de Noviembre.
Gràcies, Pere, per aquesta informació cultural, també per la informació general que ens has ampliat abans. Nosaltres avui precisament acabem amb la Sílvia Pérez Cruz i amb aquest tema Vestida de nit. No tenim temps per a més. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'aquesta casa de Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà a les 2 i ara fins les 6 us acompanyarà Joan Trias i el seu equip amb la caravana. Fins demà.
Dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Sen herois de tempesta, amics del bon temps.